demà en aquest derbi per poder ja sentenciar, si és que no ho estava ja prou, aquesta Lliga de Primera Divisió. Susi, quin gran empat del Girona avui.
Un empat molt, molt valuós. Primer per les baixes que portava el Girona, que eren significatives. Per mi, que no jugués Blin era un gran problema en defensa, tant en defensa com en la sortida de pilota. I el que explicava una mica en Francesc, no? que s'ha sabut patir, sobretot, i que no s'ha... L'equip no s'ha... No s'ha tirat enrere, no ha donat el partit per perdut quan anímicament segurament estava més tocat, i amb una esgarrapada a l'empat i altra vegada tornar a estar dins del partit i saber-lo... Avui sí que s'ha sabut jugar fins al final, és a dir, que no passés res, que ningú prengués mal, que malgrat tingués moltes pilotes aturades el Real Madrid no s'ha patit en escreix, i un punt valuosíssim per la salvació, sí.
El Bernabéu ha vist avui com el Girona puntuava. No és la primera vegada, és la tercera vegada que ho aconsegueix el Girona. Torna a fer saltar la banca, ha empatat a un el Santiago Bernabéu. Des d'ara i fins la mitjanit, tercer temps per assaborir aquest gran empat i per sentir protagonistes. Ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Variacions Enigma d'Elgar. El 26 d'abril resoldrem el seu misteri amb l'Orquestra Nacional de Gales de la BBC i Jaime Martín. Un concert on els acompanyarà el pianista Martín García García.
I el 28 de maig tancarem temporada amb la llegenda de John Elliot Gardiner i The Constellation Orchestra.
Dos esdeveniments únics al Palau de la Música Catalana.
Entrades a bsnclassics.cat.
Has notat que ja no hi sent com abans? A Cotet cuidem la seva salut auditiva amb tecnologia avançada i atenció experta. Ajuda-la a sentir-hi millor, a viure millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. 8 dies, 7 nits per només 380 euros. Places limitades. Informa-te'n a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Això és la transmissió del Girona. Això és el Tot Gira.
Echiver Río para la banda esquerra per Unagi. Unagi dins l'àrea. Xuta Unagi! L'Unin acaba de fer una aturada espectacular perquè jo ja estava a punt de cantar el primer gol al 3 i mig de la primera meitat. Lemar endarrereix cap a Arnau. S'acosta el xut! Fora! A la dreta del porter l'Unin. Molt bona jugada, molt bona triangulació. Valverde, xuta Valverde. Gol! Des de lluny, Valverde, per mi, Gazzaniga se l'empassa absolutament. És veritat que Valverde té un gran xut, 5 i mig de la segona meitat, marca el Madrid, veu, tampoc necessiten tant per fer el gol, errada de Gazzaniga, Madrid 1, Girona 0. Lemar, frontal de l'àrea, gran, busca posició de xut, encara Lemar, el xut, gol!
Gol!
Gol, 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 gol! Lemar des de la frontal de l'àrea gran, amb la cama esquerra, pata, pam! Ho ha fet Lemar de bé! El francès marca el gol de l'empat. 7 i mig de la segona meitat. Torna a aturar els canvis. Madrid 1, Girona 1, Bernabéu. El final del partit del Bernabéu. I com deia Sabina, avui no es donaran les 10, i les 11, i les 12, i la 1, i les 2, i les 3, perquè el Girona ha estat capaç d'empatar avui al Bernabéu. Amb baixes a l'equip i un Girona que ha empatat a la segona meitat amb un golaç de Lemar. El Girona s'enfila fins als 38 punts. Qui ha de patir? No hi ha ningú a la transmissió que apareixi pel descens. El Girona empata al Bernabéu. El Madrid no l'ha pogut guanyar en cap dels dos partits d'aquesta temporada. Avui al Bernabéu, Madrid 1, Girona 1.
El tercer temps.
10 d'abril del 2026, el dia que el Girona ha empatat a 1 al Santiago Bernabéu, i no és pas una novetat pel Girona. De fet, ara estava aquí examinant dades que m'arribaven, dades de Pedrito Números, que explicava que el Madrid ha jugat 176 partits a la seva història contra equips catalans al Santiago Bernabéu. Aquí hi ha guanyat 21 vegades el Barça, 3 l'Espanyol, 1 al Girona i una un altre equip català. A veure si sabeu dir-me quin.
El Sabadell,
el Sabadell,
potser?
Sabadell,
no.
Lleida?
No.
No. El Condal?
No.
L'Europa?
No.
Caram.
El Nàstic hi va guanyar. Empats, 26 empats d'equips catalans al Bernabéu, 13 del Barça, 12 de l'Espanyol i 2 del Girona. El Girona ja hi ha empatat dues vegades i ha guanyat una vegada aquella del 2019. Un empat que ara parlava al micròfon tancat amb la Susi, a veure com ho veieu vosaltres. Donem per fet que la permanència està lligada, no? 38 punts.
Sí.
Encara
ja,
que
ja
Mitchell digui 42.
Sí.
Ah, 42, hem de buscar un altre objectiu.
Són 9
no
de marge.
No és matemàtica, però potser amb una victòria serà matemàtica, pràcticament.
Segurament, segurament. Però, esclar, mirant cap amunt, ara mateix el Girona té la setena plaça que ocupa la Real a només 3 punts. En té 41 la Real, que ha de jugar el seu partit. Recordem que hi ha aquesta final de Copa, Atlètic de Madrid-Real. Si l'Atlètic de Madrid guanya aquesta final, segur el setè anirà a Europa. Si la guanya la Real, caldrà veure en quina posició acaba la Lliga la Real. Si la Real quedés més avall de la setena posició, aleshores sí que només els 6 primers anirien a Europa. Però també cal veure quants equips de la Champions seran espanyols. Si en seran 4 o seran 5. Això s'ha de veure
I
també.
I si el Betis guanya la Conference,
també.
Ara el Celta seria molt difícil.
També.
També hi haurà un altre. Muñoz, la guanyareu o no? Me diu que complicat. I si el Rayo guanya la Conference, encara n'hi diria un altre. No, sí, sí, són...
Sí, sí. T'ho dic, no sé si realment és un objectiu que ha d'intentar atacar el Girona, el que queda per davant.
No, ara tiraran partit a partit i sumar com més punts millor. Però vaja,
arribem
després...
Arribem molt justos, eh? Penseu que estem sense davanter centre, pràcticament.
Això sí, és un dels temes que volia tractar avui.
Arribem molt, molt justos.
Recordem el calendari que li espera el Girona fins a final de temporada. Ara tenim l'aturada, que és per la Copa, per la final de Copa. Setmana que ve no hi ha futbol pel Girona. Dimarts, dia 21, Girona-Betis, jornada intersemanal. València-Girona, dissabte 25, 6:45. I a partir d'aquí, sense horari confirmat, Girona-Mallorca, Rayo-Girona, Girona-Reial Societat, Atlètic de Madrid-Girona, Girona-Elx. El que sí es confirma és que aquest Girona, i ja fa temps que ho diem, contra els grans funciona, i que ara mateix segurament està en el moment més dolç de la temporada, Francesc.
Sí, el Girona potser ha tingut problemes contra els equips de la zona baixa, perquè també s'ha trobat amb equips molt organitzats en defensa, li ha faltat potser criteri per atacar millor, quan ha pogut jugar de tu a tu amb molts rivals, que com que el Girona també li agrada tenir la possessió, té la pilota, moltes vegades, avui el Camp del Madrid moltes vegades li ha igualat el tema de la possessió.
Mira, finalment, 62% pel Madrid per 39 del Girona, sí. en el còmput global...
la part final, David, ha estat més la pilota del Madrid.
Exacte. Sí. Però a la primera part, per exemple, s'hi ha arribat amb un 57% del Madrid, és a dir, força igualat. I a la segona part hi ha hagut moments en què s'igualava força, el que passa que al final del partit del Madrid, que ha tancat al darrere el Girona, doncs ha descompensat la balança.
Però fa que el Girona, davant d'aquests equips, ha plantat cara, i moltes vegades amb jugadors importants de baixa, eh? I avui intentant moure l'equip, primer amb Echeverri en punta, després amb Abel Ruiz, després amb Estuani, jugant amb Unagi juntament amb Lemar, després sense cap dels dos. Ha buscat moltes variables Mitchell per aconseguir aquest punt. Està clar que el Girona és el vuitè equip classificat en la segona volta, vol dir que està fent una segona volta de més mèrit, tal com potser li correspondria.
Això sí.
Per mi hi ha una clau, que és un jugador molt important, que és Witsel. Witsel, que venia de no jugar i de... Quan ha anat agafant confiança, quan ha anat agafant to físic, l'equip s'ha anat entonant, i això que diem moltes vegades, que és l'equilibri de l'equip, per mi ha estat clau perquè el Girona pogués fer aquesta transició d'equip de patidor, per dir-ho així, a equip més guanyador. També és evident el que dèieu, que davant d'equips que deixen espais, l'equip s'ha sentit molt més còmode. Hem passat de ser un equip amb possessió, o volent tenir molt la possessió, a tenir un equip que sabia jugar sense tenir la pilota i buscant els espais. I un equip que jo el que li he notat més, a part de, ho he comentat moltes vegades, aquest creixement en defensa, ha estat un creixement en mentalitat. L'equip s'ha acostumat a saber patir, s'ha fet molt més fort, molt més solidari en tots els jugadors, i per mi aquesta segona volta hem tornat a gaudir del Girona i no a patir-lo com ens va passar la primera.
Fixa't que són dos molt bons partits del Girona en pocs dies, perquè ja vam veure dilluns un partidàs contra el Villarreal, que vam dir que segurament va ser dels millors de la temporada, i avui això li donem continuïtat en un partit, en un escenari tan complex com és el Santiago Bernabéu.
I avui hem jugat sense Blin, un dels jugadors millors del Girona aquesta temporada, un dels millors futbolistes, amb dos centrals molt joves, com són Francés i Vitor Reis, per aturar futbolistes de molta qualitat. Francés, sempre que ha hagut de sortir, ha respost bé, pensem-hi, amb aquest futbolista que moltes vegades sense jugar minuts, però que quan surt per alguna baixa, sigui d'Arnau, sigui de Blin, com avui, sempre responent i jugant molt concentrat.
Per cert, que a Madrid ja estic veient que comencen a parlar i molt d'aquest possible penal sobre Mbappé, que Javier Alberola no ha xiulat per aquesta mà que obria, recordem, amb empat a un al marcador, recta final del partit, Mbappé entra dins l'àrea, el cos a cos amb Vitor Reis, Vitor Reis obre els braços, té la posició guanyada, el que passa que Mbappé intenta colar-se per la seva esquena i Vitor Reis amb la mà esquerra oberta topa amb la cara d'Mbappé. Hem vist ara de nou repeticions. Carla, et refermes en què no és penal.
Sí, és a dir, sí que és veritat que és una acció que sembla molt més del que realment és a dir, aparenta molt de contacte, que és veritat que hem reconegut que sí que hi és, però jo crec que el contacte hi és, però és una acció natural del joc. És a dir, Vitor Reis doncs, juga i obre les mans per defensar i en aquell moment toca a Mbappé, però és totalment intencionat, no va a la mà, a la cara, i després és Mbappé totalment qui busca el contacte. I jo crec que no és penal.
No és penal, i per tant el Girona ha pogut respirar, ha collat una mica la recta final del partit, als instants finals el Real Madrid, però el Girona ha sabut defensar-se i ha sabut resistir, i ha sabut treure
avui
profit.
Avui anirem ràpids, David.
Ah, sí? Si surt mitja? Doncs vinga, va, sí. Escoltem.
Buenas noches, buena nit. Empezamos la rueda de prensa de Michel. Pedir el turno, por favor, ahí. Xevi.
Hola, hola. Xevi. Hola, Michel, aquí. Xevi Soler, en directe de Catalunya Ràdio. Què ha fet bé el teu equip, sobretot defensivament, per només encaixar un gol, que a més es podria considerar una errada de Gazzaniga?
Sí, hem patit molt, és la realitat. Però és el que tocava aquí, és normal. El Real Madrid té un potencial increïble a dalt i avui tenia tot al camp. Hem patit, però la sensació que hem tingut és de fortalesa mental, de supervivència. Perquè després de guanyar l'altre dia, quatre dies després de l'esforç que va fer que va fer l'equip l'altre dia, avui no va ser fàcil. I no s'ha costat. Madrid ha estat millor, ha tingut més ocasions, però nosaltres hem estat molt bé en defensa, sobretot en la mentalitat. És el millor. Un punt molt important per nosaltres, és la realitat. 38 a 4 de l'objectiu i un pas molt important. Un punt... Molt, molt, molt. Estic molt feliç per els jugadors perquè han fet un esforç enorme, enorme.
Miquel? Hola, Michel. Miquel Agut, de RAC1. M'agradaria preguntar-te per Abel Ruiz, primer, perquè no sé si sabeu què té, però l'altre dia va sortir del camp molt content i avui només ha tingut 20 minuts. I això, a banda, parlar de l'equip, tu t'has fet un tip de dir que aquest equip a principi de temporada es veia ensorrat, gairebé ho vas explicar l'altre dia després del Villarreal, i avui es planta aquí i aconsegueix un empat. No sé com et rendeixes davant dels teus jugadors, per dir-ho així, i també quin missatge li envies a l'afició, que avui deu estar eufòrica.
Sí, Abel, no ho sé. Ha notat un... No pinxats...
Una punxada,
no, una mica de... No em trobava bé, i no ho sé, hem de mirar què té, però avui tenien molts jugadors amb molèsties i l'equip ha donat tot, perquè Fran ahir no va poder entrenar, Abel sabíem que tenia... també després de l'esforç de l'altre dia i sense jugar molt de temps
Joel també el fut.
Joel està fora també perquè ha tingut una malaltia avui. Els jugadors s'han donat tot. Ja he dit que després de les primeres jornades l'equip ha fet un pas endavant en tot el sentit, en entrenament, en ser una família, que és el més important, i en treballar junts. I per això estic molt feliç, perquè el dia a dia amb ells és espectacular, i ara l'equip està aconseguint resultat, que és el més important. Sortir d'una situació com la que hem estat tot l'any no és fàcil i l'equip està... Bueno, ara mateix estem en una posició increïble després de la primera volta.
Bones, Michel, Joel Sebastián de l'Esportiu. Sempre has dit que guanyar a Barça, Madrid, són més que 3 punts. Empatar avui és més que un punt?
Sí, per nosaltres sí. La realitat és que hem tingut que defensar molt en tots els moments. Les he dit als jugadors que l'esforç ha estat increïble, que la nostra manera de fer o de jugar avui seria molt difícil, perquè som un equip que intenta tenir la pilota, ser capaços de superar el rival, i avui no hem pogut. Hem estat molt de temps, més que mai en defensa, però hem superat una prova increïble a nivell de concentració, d'ajudes, tancar space, increïble. Han tingut ocasions, però hem fet un partidàs en defensa.
¿Qué tal, Michel? Aquí Melchor Ruiz, de la cadena COPE. Enhorabuena por el punto.
Gracias.
¿Te ha sorprendido el Real Madrid? Y de cara al, por lo que se estaban jugando, era casi la última oportunidad para seguir enganchado a la Liga. Y con esta imagen, ¿crees que con lo que ha jugado hoy el Real Madrid, al que habéis parado perfectamente, a pesar de que os han creado ocasiones y demás, de cara a Alemania?
El otro día para mí hizo un partidazo, pero un partido más abierto que el de hoy. Hoy han tenido que llevar el balón mucho más lado a lado porque hemos estado muy cerrados. Aún así han tenido ocasiones. La realidad es que después del 1-0 la sensación que teníamos es que iba a ser muy difícil sacar algo. Y bueno, una acción individual de Lemar nos ha dado el empate y yo creo que ahí nos ha dado mucha energía. Hay que sufrir mucho para sacar algo aquí, lo hemos conseguido. He hablado con algún jugador del Madrid y tengo la sensación de que pueden darle la vuelta, sí, porque tienen jugadores en transición y en contra un equipo como el Bayern, que es un equipo que ataca mucho. Creo que el potencial del Real Madrid en ataque es increíble, entonces son capaces de dar la vuelta a la eliminatoria. Creo que sí, que hoy se han encontrado un partido mucho más cerrado. Han tenido que abrir mucho más el campo, han tenido menos espacios para correr y, bueno, aún así han generado, como es normal aquí en el Bernabéu, y nosotros hemos tenido que defender mucho más cerca de nuestra portería. Creo que es el partido que más cerca hemos defendido nuestra portería en todo el año. No nos gusta, pero hoy, entre las fuerzas del lunes, que gastamos muchas, y sabiendo el partido que nos encontrábamos, lo hemos tenido que hacer así. Y hemos sacado un punto muy valioso. La realidad es que es un puntazo y, bueno, le deseo lo mejor al Real Madrid el miércoles. Ojalá pase por el bien del fútbol español.
Hola, Michel. Aquí al fondo, última fila. Aquí, ¿qué tal? Muy buenas, soy Antón Meana de la cadena SER. Hablaba de la energía que les ha dado el gol. Hemos comentado en Carrusel que el Girona empata el partido y usted poco más se pone a hacer cambios para ir a por el segundo, para que el equipo siga en campo del Madrid, y ha dudado varias veces con los cambios. Ha estado Brian calentando un buen rato, vuelve, entra. No sé qué se le pasaba por la cabeza. ¿Qué planteamiento tenía usted de, con 1-0, con 1-1, si nos lo puede comentar?
Sí, pues la realidad es que hemos hecho los cambios para tener un poco más de presencia, sobre todo en la presión, porque no lo queríamos dejar salir y también estaba pensando en hacer 5-4-1, que es como hemos acabado. Porque digo, no sé si yendo hacia adelante vamos a tener las fuerzas para seguir apretando o meternos un poco más atrás, pero he mirado el tiempo, por eso el cambio de Brian y de los dos primeros que iban a salir y Hugo eran para hacer 5-4-1. Y luego me he arrepentido, he dicho que no, y he metido a Abel y luego he metido a Brian para seguir apretando un poco más arriba. Bueno, al final son momentos que ves en el partido para intentar darle solución a los jugadores, ayudarles, sabiendo la dificultad que teníamos, que en cualquier momento tampoco quería meter 5-4-1 quedando 25 minutos que quedaban, y que nos hicieran un gol y que no tuviéramos luego capacidad de respuesta. Entonces, por eso he dudado tanto los cambios.
Hola. Buenas noches, Michel. Eugenio Mateo para Ser Futbolera. En primer lugar, enhorabuena por el empate.
Gracias.
Te quería solicitar una valoración del partido de Tomás Lemar. No ha intervenido mucho en el juego, pero cada vez que ha intervenido en el juego me ha parecido ver que mejoraba la jugada.
Un jugador de un talento brutal. Lleva 3 goles. La exigencia que tenemos con él es que mire más portería. Se lo he dicho en el descanso. Me parece un jugador que entre líneas es genial. Pero hoy estaba demasiado en zona donde no hacía daño de verdad. Y bueno, luego lo hemos hablado en el descanso, tanto él como Unagi. Tengo la sensación de que en la primera parte hemos estado menos agresivos de lo que deberíamos por ellos dos. Y lo hemos hablado y yo creo que en la segunda parte han mirado más hacia adelante. Y Tona, a nivel de talento y de entender los espacios, es un jugador increíble, que nos está ayudando mucho este año y que, bueno, es una suerte tenerlo con nosotros.
Sí, la última, por favor.
Buenas noches, Michel. Damián Castillo Olivero para Real France. Quería preguntarte por ese codazo de Reis sobre Mbappé. No sé cómo te ha pillado la acción, porque ha acabado el francés sangrando y en el Madrid parece que hay un mosqueo. Gracias.
Muy lejos, no la he visto, de verdad. Mi jugador me dice que va por delante. No lo sé. La realidad es que no la he visto. Estoy... Justo es en el córner lejano nuestro y no la he podido ver. Víctor ha dicho que él no ha hecho ningún gesto de, ni mucho menos, de intentar quitarse del medio a Mbappé ni nada, sino que ha sido un forcejeo de la jugada y que él iba por delante. Entonces, bueno, no lo sé. Habrá que verlo, pero me parece que son muchas jugadas que se arbitran fuera de lo que es el juego y creo que en este caso el partido ha sido limpio, no ha habido ninguna situación por ninguna de las dos partes, creo que ha habido muy pocas faltas y ha habido mucho tiempo de juego, o sea que no somos un equipo dudoso en ese sentido.
Sí, gracias a todos, gracias al Real Madrid por el trato. Buenas noches, bona nit.
Sí, bona David, noches. Afegeixo una cosa respecte a això que acaba de dir Michel, que sí que és veritat que és molt aparatosa, no?, l'acció, i que veient tant contacte, a mi també m'ha fet dubtar que el VAR no entrés, perquè sovint el VAR, almenys l'espanyol, és un VAR com molt intervencionista, que això ja ho hem comentat, i que al ser tan aparatosa...
Si el VAR intervé, és per assenyalar penal.
És que el VAR considera que és penal i que, per tant, li fa veure, li diria com... potencial penal, o una potencial...
Jo no la veig tan aparatosa, Carla.
Home, és aparatosa perquè treu el braç, Mbappé, ell cau al terra...
Però Mbappé aprofita que treu el braç fins i tot per tirar-se enrere ell.
Sí, clar, és a dir, Mbappé és gatvell i busca el contacte.
Clar, aquest braç no fa que Mbappé s'hagi tirat tan enrere i exagerat tant.
Clar, és minut 88, és a dir, Mbappé sí que la busca, però per això em refereixo que a l'haver-hi com tant contacte, com que el VAR moltes vegades pot intervenir en aquest tipus de jugades. El que sí que és veritat és que el que salva molt en aquest cas l'àrbitre és que ell està molt a prop de l'acció i que quan l'àrbitre, en aquest cas doncs Alberola, ell és tan explícit quan ell fa el gest, perquè ell està molt a prop, generalment en aquestes accions al VAR també els hi costa més entrar, perquè significa que ho han vist de prop.
I el VAR també ha de veure el sentit de la jugada. Per mi Mbappé no té cap opció d'acabar aquesta jugada amb tir.
Totalment
perquè,
d'acord.
Tal com diu Michel, Vitor Reis té la posició guanyada.
Sí.
Per tant, ostres, haurien de veure, interpretar què passa amb la jugada, si busca més Mbappé tirar-se, que no pas acabar la jugada. Jo penso que busca més el fet de tirar-se que acabar.
Sí. Ja us dic que Real Madrid Televisió no estan passant en bucle la jugada,
L'estem repetint. Sí, una vegada i una altra.
Más champion que liga. Y se entiende, también, insisto, porque hay que ir al otro, al rival, porque el Fútbol Club Barcelona en Europa lleva 11 años de humillación en humillación.
He demanat que em posessin una televisió, i estan passant la jugada del penal, però en bucle, constantment.
Per això ens retroalimentem amb la jugada i la podem seguir analitzant.
Bé, i per això la Carla s'hi anava fixant i ha pogut afegir alguna cosa. Per cert, que és veritat el que diu Mitchell, que ha sigut un partit força net. 9 faltes del Madrid, 13 del Girona, que realment són poques pel que és un partit al Bernabéu, no? Bé, ha sigut interessant quan ha explicat tot aquell lloc que dèiem en directe dels dubtes que ens explicava el Xevi en els canvis que ha arribat a tenir, i crec que ho ha explicat molt bé Francesc Susi, no? El dubte sí. De si anar cap enrere a tancar o encara apretar a dalt i per tant buscar l'opció de fer el segon.
I no anàvem gens mal encaminats a la transmissió, sí. Que anàvem dient, aviam si fa els tres centrals i els dos carrilers, ha dit que estava pensant fer el 5-4-1, que era aquesta opció, tres centrals i dos carrilers, i que dubtava perquè veia que també veiem opcions de Lemar i Unagi de participar més en el joc, no? I que anava dubtant de si fer el canvi o no, i mentre dubtava ha arribat el gol de Lemar, i així ja ha servit per agafar energia, també ho ha dit, que el gol de Lemar, a part d'una acció individual, l'equip ha agafat molta energia en els minuts finals.
Els tres centrals els el sol fer moltes vegades quan es porta per davant en el marcador.
Sí.
Quasi sempre aquest any. Sí,
sí. Sí. Quan el Girona s'avança, depèn de quins partits, després sol jugar centrals, perquè jo ja us he explicat moltes vegades que és que ell no hi creu gaire amb els tres centrals. Diu que quan juga amb tres centrals li falta un jugador al mig del camp que pressioni més. El que passa és, clar, empatant el Bernabéu gairebé és com guanyar un altre partit, no?
Però fixa't que els dubtes li venien per anar a per el partit.
Sí.
Que vol dir que realment ha vist que el Girona tenia opcions, perquè si no, en condicions normals, el Girona empatant el Bernabéu, sigui de la manera que sigui, el que fas és tirar enrere, no?
Mira, Sor Arbeloa, l'escoltem, que crec que és interessant.
L'acció de Mbappé, que ha terminado sangrando, si entiendes el VAR que no haya entrado a llamar al Verola Rojas, y ayer dijiste que siguen pasando cosas en el arbitraje español. ¿Esto es lo que sigue pasando para ti?
Bueno, para mí es un penalti aquí en la Luna y pues es una más. Otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay.
Hola Álvaro, Abraham Romero del Mundo. Siguiendo con la jugada, aprovechando que te han preguntado por ella, Mbappé ha acabado ensangrentado. ¿Tú entiendes que desde el VAR nadie avisa, aunque sea al colegiado, para que cuando un jugador acaba ensangrentado vea la jugada en el monitor?
No, claro, es que ni lo entiendo yo y creo que no lo entiende nadie. Cuando entra al VAR, me imagino que cuando viene bien, y cuando no, pues no entra. O sea, es que es algo que, bueno, pues que como dije ayer, ya sabéis mi opinión, y la verdad es que estos hechos pues solo la siguen manteniendo, y bueno, pues una acción que para mí, como he dicho, es clarísima. La han pitado, yo creo que aquí le dan una falta, bueno, para mí que era menos que el penalti en la primera parte, y ya está, pues es que es... Hemos tenido muchas, cada vez con los árbitros, con este, con la semana pasada en Mallorca, pues lo de siempre.
¿Qué tal, Álvaro? Melchor Ruiz, de la cadena COPE. Habéis dominado, habéis sido superiores, habéis tenido ocasiones, sin hacer un fútbol brillante ni espectacular, con los 7 cambios que has metido, a pesar de que ayer decías que no iba a haber rotaciones ni probaturas. Esa jugada del penalti en la recta final, que podría haber cambiado el partido, pero ¿con qué sensación te vas tú con el equipo de lo que es?
Sí, no, me voy con la sensación que, como tú dices, pues sin hacer el partido más brillante que hemos hecho, es evidente y está claro. Creo que es un partido que teníamos que haber ganado, con, bueno, pues sin más, con todas las ocasiones que hemos tenido y con lo poco que hemos concedido al Girona. Yo creo que era un partido, bueno, pues con una alineación lo suficientemente fuerte como para ganar, y con el desempeño que han hecho los jugadores, creo que hemos tenido ocasiones pues que teníamos que haber hecho algún gol más, y no ha sido así que nos vamos con este empate.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Te quería preguntar por lo que dices, que tenía que haber metido un gol más tu equipo. No sé si estás algo preocupado por el hecho de que Kylian y Vinicius últimamente les cueste más marcar, y que ya hemos visto en los últimos días que hay algún problema de puntería.
No, hombre. A ver, no me puedo preocupar por dos jugadores que llevan las cifras que llevan, que... pues, es que te voy a decir, de seguramente dos de los, no sé, 4 o 5 mejores jugadores del mundo, no puedo estar preocupado en absoluto. Yo creo que tenemos que mejorar colectivamente muchas cosas, especialmente pues con algo que nos llevamos tropezando mucho, que es con equipos, bueno, que nos esperan, que nos dejan pocos espacios, que vienen poco a buscarnos. Es algo que nos sigue costando y que creo que tiene que ver más con el desempeño colectivo que con el talento individual. Y esperemos que el miércoles, pues bueno, pues como todas las rachas, puedan acabarse y tener más puntería de cara a gol.
Hola, mister. Aquí Sergio Quirante de Dazón. No sé si ha podido hablar con el árbitro después del partido, si le ha dado alguna explicación o si el cuarto en ese momento en el que no sabían si se iba a revisar o no, les ha comentado algo que... algo sobre todo que le convenzca.
No, no. Absolutamente nada.
Hola, Álvaro. Sergio Horas para El Desmarque. Dijiste ayer que hoy empezaba la remontada de cara al miércoles. Después de ver el partido de estos 90 minutos, ¿la remontada está más cerca o más lejos que ayer? Gracias.
Bueno, vamos a pensar en el miércoles, en que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en preparar bien el partido. Vamos a tener, bueno, pues mucho más tiempo que lo que tuvimos en la ida para analizar bien todo lo que pasó en el partido del martes pasado y corregir las cosas que no hicimos bien, intentar mejorar y potenciar aquello que hicimos bien, cómo podemos hacerle daño y no hay otra cosa, que sabemos que el miércoles es nuestro partido, lo tenemos claro, que toda la energía que tengamos la tenemos que poner en ese partido y tenemos que ir a Alemania a ganar convencidos y a morir allí.
Hola, Álvaro, aquí al fondo, muy buenas, soy Antón Meana de la cadena SER en directo en El Larguero. Quería saber si el cambio de Tchouaméni, que suele jugar de inicio por Camavinga, se debe a que no puede jugar y quería hacer la prueba de Camavinga pensando en el miércoles, y si cree que le puede afectar a Camavinga los pitidos que ha recibido hoy por su partido en el Bernabéu.
Bueno, quería ver a Eduardo en esa posición, que además yo creo que el día del Villarreal ya jugó ahí con nosotros, lo ha hecho en algún otro momento. Él se siente muy cómodo de seis, más entiende que esa es la posición donde él más rinde y bueno, para mí era importante pues verle y volver a, bueno, pues a que entienda lo que quiero de esa posición, dónde tiene que colocarse, cómo quiero que se ubique. Está claro que Camavinga siempre ha sido un jugador con mucha movilidad y quizá en ese puesto necesita, bueno, pues ubicarse de manera distinta y bueno, también colocarse, bueno, para ayudarnos en la salida de balón, como también a la hora de defender y bueno, pues yo creo que era una buena opción para iniciar hoy.
Hola, Pablo Polo de Marca. Yo te quería preguntar por Bellingham, que se le ha visto cómodo físicamente, también yo creo más fresco, y no sé si esa posición que ha adoptado hoy es un poco algo que se puede ver también en el partido ante el Bayern.
Vamos a ver el miércoles, pero sí, yo creo que hemos visto a Bellingham con buenas sensaciones, ágil, bueno, con confianza. Es verdad, bueno, pues normal que ahora está bastante, bastante cansado, como es lógico después de tanto tiempo parado. Este es el primer partido que iniciaba de titular, pero creo que le ha venido muy bien para coger ritmo, para coger sensaciones, para seguir, bueno, con esas sensaciones con las que acabó el martes pasado, y yo creo que tenemos que estar muy contentos con su partido, por todo lo que nos da también al equipo, así que creo que ha sido positivo para él.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Olivier Lorenzo del País. A mediados de febrero recuperasteis el liderato. Desde entonces, si no me fallan las cuentas, habéis perdido contra Osasuna, Getafe, Mallorca y el empate de hoy contra el Girona. ¿Esto qué explicación tiene? ¿Qué explicación le encuentras? Gracias.
Pues que no hemos ganado ninguno de esos partidos. Y como he dicho siempre, para ganar a cualquier equipo, pues necesitamos dar el 200%. No somos un equipo, bueno, que sea capaz de ganar partidos al 90% o no siempre. Entonces, si tú quieres tener mucha más seguridad contra equipos en los que evidentemente tú eres superior, hay que ir al 200%. Si no, te pueden pasar, bueno, pues accidentes como los que estamos teniendo de manera demasiado continuada.
Hola, Álvaro, Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Dijo el martes al acabar el partido: quien no crea que no venga. Quería preguntarle si, tal y como se ha ido la gente hoy un poco, con cierto desencanto, con pitos durante el partido, dos derrotas y un empate, si percibe, si cree que hay gente que ve imposible que remontéis.
Yo quiero que crean los míos, es lo único que quiero y que estoy convencido que vamos a ir. Los 25 que vayamos para allí, vamos a ser 25 convencidos de que podemos ganar, de que podemos dar la talla. Allí en Múnich, está claro, están convencidos que con la renta que tienen y jugando en su campo, pues es normal que se vean favoritos, pero van a tener enfrente unas camisetas blancas, un escudo redondo, y estoy seguro que vamos a plantear mucha batalla.
Últimas dos preguntas.
¿Qué tal, Martín, de Oquí Diario? Te quería preguntar por el partido de Dani Carvajal. ¿Cómo le has visto? Y
No sé si hay debate en ese lateral derecho de cara a lo que queda de temporada con Toni Carvajal.
Bueno, hay debates, hay muchos en los que yo no entro. Tengo la suerte de tener muchos jugadores en diferentes posiciones y eso es lo bueno del fútbol. Esa competencia interna creo que es maravillosa y es lo que hace que los jugadores suban su rendimiento. Muy contento con cómo lo está haciendo Carvajal y bueno, pues yo creo que cada día se va encontrando mejor, con mejores sensaciones, con mejor ritmo y bueno, aguantando mucho mejor ya partidos completos como lleva haciendo últimamente. Así que muy contento por él.
Última pregunta.
Hola Álvaro, Sergio López de LAS. ¿Tienes la sensación de que hoy se ha perdido definitivamente la Liga?
No, la sensación la tendré el día que la perdamos. Hasta que no la perdamos seguiremos peleando y como os digo siempre, pues algo, si la perdemos algún día no nos queda otra cosa que hacer que salir cada partido a defender nuestro escudo y a dar las mejor de las imágenes y esto es el Real Madrid, así que hasta el último día hay que pelear.
Gràcies.
Pensava que no li preguntarien i finalment li han preguntat. No dona la Lliga per perduda. Arbeló, que per cert presenta pitjors números que Xavi Alonso. Xavi Alonso en 28 partits dirigits va encaixar 5 derrotes i en el cas d'Arbeloa 19 partits dirigits, 6 derrotes, ja són més derrotes d'Arbeloa que no pas de Xavi Alonso al capdavant del Real Madrid. Penalti aquí en la Luna, no em vull eternitzar amb el tema del penal, però per ja rematar-ho, des de Madrid els àrbitres que tenen...
Els mitjans, sí,
els
mira.
Els mitjans, què diuen?
I Torralde González, àrbitre del diari As i de la cadena SER, diu que per ell és penal... perquè hi ha un cop, però també diu que el VAR té ordres de no entrar en aquest tipus de jugades. Per tant, penal, però el VAR ha fet bé de no entrar.
I recordem que l'àrbitre està molt a prop.
I pel que fa a Pérez Burrull, l'àrbitre del diari Marca i de Ràdio Marca, diu que no hi ha penal, que no hi veu penal, sí que veu un braç obert del defensa del Girona, però no és suficient per assenyalar la pena màxima.
Vols afegir alguna cosa i tanquem
sí,
ja el tema del penal?
Sí, per acabar de tancar, que quan hi ha diversitat d'opinions, no? Per això hi ha un àrbitre, que en aquest cas és Javier Alberola, qui ha de decidir, i ell, en ple partit i en directe, decideix que no és penal. Per tant, es tanca la carpeta i no hi ha penal.
A quin minut era, això?
88.
88, sí.
Just clar, ha estat molt, molt determinant. Mm.
Molt bé. Xevi, a la teva posició, sentirem algun jugador del Girona?
En teoria, sí. Ens han dit que sortirà Tomàs Lemar.
Ah, perfecte. Molt bé. Lemar, per cert, que m'ha cridat molt l'atenció, ho he anat a buscar... Havia jugat fins ara 10 derbis amb l'Atlètic de Madrid contra el Madrid i mai havia fet un gol. És el primer gol que li fa al Madrid. I això que 10 partits són molts. I que és un jugador que sempre té aquesta arribada, ja quan jugava amb l'Atlètic de Madrid, és veritat que potser al final ja no tenia tanta presència, però no li havia fet mai un gol al Madrid i l'ha fet amb el Girona. Avui que ha estat un golàs, eh?
És el regal de l'Eduard.
Sí.
És molt bon gol, el que fa Lemar.
El que ens va dir Witzel en una entrevista que li van fer fa uns mesos al Tocosta, va dir que, evidentment, el fet que jugar que haver jugat a l'Atlètic de Madrid fa que els partits contra el Madrid també siguin més especials.
I avui ha vestit amb els colors de l'Atlètic de Madrid, que vestien, perquè també el pantaló era blau, com quan jugava amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid. Bé, aquest gol és un golaç, perquè, recordem-ho, ha estat amb conducció a la frontal, Francesc, i el xut creuat, que és difícil de fer i impossible per l'Unin.
Sí, molta potència, molt bona direcció, molt bona execució tècnica i un gol que era difícil, buscar l'empat a partir de que vas perdent energia davant, que veus que els futbolistes de més qualitat, com Unagi sobretot, i el propi Lemar, no participaven gaire del joc, però és un golaç. De fet, els dos gols són dos xuts de fora l'àrea, però el de Lemar està amb la màxima intenció buscada i imparable pel porter. El de Valverde sí que és veritat que Gazzaniga hi pot fer més, perquè dubta en quina acció ha d'utilitzar. Si
és una llàstima, perquè és el que obre la llauna i sí. Gazzaniga és l'únic error que cometen tot el partit.
Sí, ha estat bé tot el partit. De fet, amb aturades de mèrit, alguna plantant-se bé, alguna sortint ràpid en la primera acció que ha tingut Mbappé, que ha fet un control que s'ha anat una mica llarg, però Gazzaniga ha estat ràpid en l'acció.
A la primera hi ha una bona aturada amb un xut de Valverde.
M'ha canviat.
Vol dir que en general ha estat bé, però tot l'equip s'ha aplicat molt, en sobretot en defensa, que és el primer que has de fer el Camp del Madrid. Primer defensar bé. Si vas al Camp del Madrid o del Barça i no defenses bé, malament anem.
I amb això que deia la Susi, que havia el debat quan Mitchell diu que no sabia si anar cap endavant ni cap enrere, clar, una cosa és venir aquí amb 29 punts i l'altra cosa és venir amb 37. És a dir, clar, que si vens amb 37 pots venir aquí a arriscar una mica més, perquè si perds no passa res, tot i que allí Mitchell, a la prèvia del partit, va dir que no volia... volia una cosa intermitja, ni molta sobreexcitació pel fet de jugar contra el Madrid, ni tampoc una relaxació per dir bé.
Però li ha quedat el dubte, i ell ha estat molt clar explicant-ho, no? Aquell moment en què faig? Sí. Vaig apretar dalt o em guardo el darrere amb 5?
No, ha tingut aquell moment de dubte. Si hagués tingut penat a l'equip titular i hagués tingut un suplent, és potser que hagués fet un canvi una mica més ofensiu.
És que justament pel que expliques, Eduard, jo quan al minut 88 o 89 firmem l'empat, jo he estat a punt de dir-vos, no hi perdem res per anar a l'atac, perquè aquest punt de més és un punt que anímicament t'ajuda molt, estic d'acord, i també per la classificació.
Bé, desguardes del darrere, no?, i que te pugui agafar el Madrid a la contra.
Però que no tens la necessitat d'anar amb 29 punts, com diu l'Eduard, i que necessites puntuar sí o sí per
allò
sortir de la zona de descens.
Allò que en castellà es diu a tomba abierta, no?
Sí.
Però després de fer un esforç tan gran com l'equip ha fet, després de venir de guanyar el Villarreal, fas un esforç molt gran, perdre el partit en els darrers minuts, també anímicament és un problema.
Si el perds, sí.
L'equip ha sortit molt reforçat, ara amb aquest...
Però, Francesc, esforç gran en quant a concentració i ordre tàctic, però sí. No considero que sigui un partit on físicament el Girona
no,
hagi
el ritme
patit moltíssim
no,
i que el Madrid
correcte.
L'hagi collat molt al darrere, excepte, si m'apures, els últims 10 minuts.
Perquè el ritme no ha sent molt alt. O sigui, no hem vist un Madrid amb molta
perquè
intensitat
Madrid
i molta
carta,
velocitat.
Juga la carta.
Sí.
I,
exacte. O sigui, jo
i a vegades no arriba a temps.
Correcte. Jo escoltant Arbeola, que les tres primeres preguntes que li han fet són només parlant del penal, jo penso que ell s'ha de preocupar més del joc i del per què l'equip no guanya que no pas d'una jugada aïllada. I a mi em sabria molt de greu, ho he dit durant la transmissió, tenir uns jugadors que enxufen i desenxufen quan volen. O sigui, el partit més important és dimecres. Bé, per mi més important per ells era avui, no dimecres. No?
Jo crec també que ell subestima el Girona en el moment
sí,
en què
correcte.
Tchouaméni, que és el seu millor home al mig del camp, decideix no col·locar-lo i prefereix fer la prova pensant en Munic amb Camavinga, que ha sortit xiulat. Per tant, hi ha un punt, diguem-ne, de supèrbia per part d'Arbeloa a l'hora de preparar el partit, també, penso.
És que teòricament els suplents del Madrid haurien de com a mínim, tenir un molt...
Sí, però si tu tens un jugador que no el pots fer jugar perquè estàs sancionat com és Tchouaméni, que és el millor que tens al mig del camp... Per...
Sí, d'acord.
Sí, avui no fem una prova com si avui fos un entrenament.
No,
però... Exacte, la lectura és de dir, fem un entrenament contra el Girona si ens va bé per dimecres, no? Sí,
és que, de fet, a la roda de premsa prèvia d'ahir, en prou feina es va parlar tampoc del Girona. Ja ho hem explicat algunes vegades, quan vens aquí a Madrid, les rodes de premsa prèvies no parlen del rival, i menys el Girona. I més, entremig d'una eliminatòria de Champions com la que ha d'afrontar el Madrid. Tot i que jo pensava que avui faria un equip una mica més titular, tenint en compte que no juguem fins dimecres, i avui som divendres.
Però acabat, amb un equip titular...
Més enllà d'això, per mi el que per mi és greu i preocupant si jo fos del Madrid seria que...
No ho ets, no? No
de
no,
moment no. Tot podria passar, però de moment no. El que em preocuparia a mi és que no ha ofert ell com a entrenador cap solució tàctica per intentar superar el Girona. És a dir, el partit del Madrid ha estat molt planer. Molt planer. I aquest és el problema que tenen.
Perquè
no ho pots fiar tot.
Exacte.
No pots fiar tot.
La seva qualitat individual.
Exacte.
Perquè no és un equip problema. Treballat tàcticament al Madrid. El Madrid va a batzegades, va a la potència dels jugadors, a la velocitat que tenen.
Però això és responsabilitat de l'entrenador, si no
sí,
està treballat.
Sí, totalment,
per tant...
però és que no està gens treballat, ni amb atac. Amb atac busques la jugada aïllada del futbolista, no la col·lectiva. Busca la aïllada, i amb la jugada aïllada hi ha dies que estàs més encertat, hi ha dies que menys, quan un equip es tanca no tenen solucions, i això els ha passat molts de partits durant la temporada.
Però han guanyat títols així, també,
Sí, no,
sí,
evidentment,
també,
el talent el tenen, òbviament. I a vegades jugant malament, o sovint jugant malament, aconsegueixen victòries. Bé, el Girona avui treu un empat que és molt valuós, que li permet sumar aquests 38 punts, tenir 9 de marge respecte al descens. Demà haurem d'estar pendents, bé, demà i diumenge, de com acaba la jornada, per saber quina distància quedarà respecte al descens, però hi ha molts equips, entre el Girona i la part baixa. De fet, ara ens queda el dubte, no?, de si el Girona ja es pot permetre el luxe de mirar cap amunt o encara ha de mirar una mica enrere fins que no arribi als 42.
No ha de mirar ni enrere i...
No ha de fer res.
No ha de fer res.
No, però sempre has de mirar endavant.
Sí.
Ara estàs empatat.
Sí,
em sembla
clar,
que tens
clar.
Els mateixos punts que Espanyol i Atlètic
sí,
Club.
Però per a Baraix sí. Estan per davant Atlètic Club i Espanyol. I Osasuna, que també té 38.
Però a Baràs, perquè són quatre equips, eh? Perquè si estigués empatat amb l'Espanyol, el Baràs és del
Girona. Ah, sí.
Però demà l'Espanyol té un partit complicat. El diumenge l'Atlètic Club crec que juga amb el Villarreal. L'Osasuna no sé amb qui juga.
L'Osasuna...
Amb el Betis.
Amb el Betis.
Per tant, són partits molt complicats per aquests tres equips. Si aquests tres equips perden, de veritat que no voleu mirar...
El que passa que has de mirar també que fan Getafe i Reial, que són 7è i 8è, que són els que tenen 48,
sí,
41
però,
punts.
Sí, però anímicament et quedes allà mateix amb aquests.
Està clar.
O sigui, no és per marcar-te... Jo penso, Eduard, que no és marcar-te l'objectiu d'anar a Europa, però sí que sempre has de mirar d'atrapar, per dir-ho així, el que tens davant. Per tant, has de mirar endavant.
El que passa que acostuma a passar que quan un equip aconsegueix l'objectiu que tant se li resisteix, normalment es destensa.
Sí, sí.
Si hauria passat, seria comprensible.
I a més, hem de tenir en compte que aquest estiu hi ha el Mundial. Bé, tampoc no n'hi aniran molts, no? Però...
Qui té opcions d'anar? Vitor Reis?
Vitor Reis, aviam si entra. Un Aji segur. Els ucraïnesos, per mala desgràcia, per desgràcia d'ells, doncs han quedat eliminats.
Ni prou, no?
I potser ningú més, no? Bé, tampoc són tants, doncs.
No són tants.
I Vitor Reis potser ja no és jugador del Girona.
Per aquells que vulguin pensar en Europa, la Reial demà juga les dues amb l'Alavés a casa.
Perdona, Witzel.
Witzel, és veritat.
Ah, Witzel, sí.
La Reial juga demà, rep l'Alavés, i el Getafe, que és l'altre equip que té 41 punts com la Reial, 3 més que el Girona, juga dilluns al camp del Llevant, que s'hi juga la vida. Molt bé, tot esperant amb el Xevi, a veure si podem sentir Lemar, l'autor del gol avui, al Santiago Bernabéu. Vull obrir el meló del tema del davanter, en el que queda ara de Lliga. És veritat que caldrà veure que li facin proves a Bel Ruiz. Quina mala sort, a Bel Ruiz, eh? Quina mala sort, perquè
anímicament ha quedat destrossat, ara sí, eh? Ja ho estava,
tampoc
eh?
Tampoc ha semblat que Mitchell parlés d'una estripada, d'una lesió important, no? Que ha dit una punxada.
De fet, ho ha dit que no era una punxada, que semblava més que era... No especificat el tipus de lesió.
Sí, però 2-3 setmanes no li treu ningú.
Sí, segons.
I encara que sigui 10 dies, quan tu et lesiones permanentment i no pots encadenar cap mena de continuïtat, quan tens la gran oportunitat, perquè el davanter de referència s'ha trencat...
Ha caigut, sí.
Ostres, i ja portes, a més... et veus en el punt de mira, perquè l'afició et critica.
Està clar.
Ostres, si et passa això, jo crec que anímicament a les alçades de temporada que estem t'acaba afectant més del que tocaria.
Ens quedem amb Echeverri i amb
Estuani. Algunes vegades quan hi va haver algun problema davant hi ha jugat Joel Roca, també hi ha jugat Lemar de punta. Però vaja, és un problema.
Però no són davanters centres. No són rematadors, són jugadors de mobilitat.
Tampoc ho és Echeverri, Tampoc ho és Echeverri.
Tampoc ha funcionat avui massa, el tema Echeverri.
No us ha agradat Echeverri avui?
A mi no.
No.
És un partit difícil per ell. Lluita contra dos centrals que són molt ràpids, tant Militao com Asensio. Lluita moltes vegades amb l'equip molt lluny de porteria, amb poques possibilitats de connectar amb ell. És un partit complicadíssim pels davanters. Però... fixeu-vos que han participat poc.
Però quan ha jugat altres partits, que el rival segurament no era de la mateixa entitat, a mi personalment tampoc m'ha convençut. Com a davanter centre, eh?
Com a davanter centre. És una posició complicada, sí.
És que Echeverri ha sigut el relleu, diguem, de Benat, quan Abel i Estuani han estat aquestes setmanes de baixa. És a dir, que primer Echeverri, quan Benat l'han canviat als 70, 75, 60, 80, Echeverri ha estat el davanter titular, el davanter que ha entrat per Benat.
I potser com a revulsiu és millor que no pas com a jugador titular.
Sí, jo també ho penso. Jo també ho penso.
Però potser haurà de ser el titular, eh? Perquè potser és el jugador de tots els que queden.
És que, clar, sí, ho haurà de ser. I anímicament també ho has de cuidar, aquest aspecte. No pot ser sempre... O ets porto, ja, al final de la teva carrera esportiva, i entens molt bé que la teva figura és la de revulsiu, o un jugador com Echeverri, que té 19 o 20 anys, costa d'acceptar que siguis un jugador per jugar 20 minuts.
No, ara serà el titular i el recanvi serà Estuani, que esperem que...
Clar, el que passa que Estuani... Quants partits sencers n'has jugat alguna aquesta temporada, Estuani?
No, crec que no.
A la Copa tampoc?
Potser
a
la Copa.
Potser sí, a Constància.
Sí.
Al camp de Constància. Però ara no tinc les dades aquí.
Però vaja.
És que potser no ha estat ni titular cap partit, no, Estuani? O potser...
A la Lliga, potser sí.
Sí. Algun ha estat al començament.
Sí, però un o màxim, o dos.
Hem de tenir en compte que Benat no va arribar fins al dia del Celta.
Sí.
Fins al dia que es fa aquell punt a Vigo. Per tant, jo crec que abans sí que havia estat titular. A veure, si Estuani pot jugar els últims 20-25 minuts, És que també se li nota ja que té una edat, se li nota que cada vegada té menys opcions de córrer.
Sembla bastant clar que serà Echeverri escollit. Almenys els pròxims partits. Esperem que Bel Ruiz no sigui molt de temps el que estigui de baixa, però bé.
Ara hi ha una setmana que no hi ha partits, és a dir, que fins aquí 10 dies...
Hi ha una setmana de marge.
Exacte, que tens una setmana de marge.
I vam quedar que David López acabava contracte?
Sí.
Doncs, com us vaig dir, serà difícil que el tornem a veure jugar, a no ser que Mitchell li doni com a premi un cop estigui resolta la classificació ja, perquè... l'ha fet escalfar moltíssimes vegades. Crec que va sortir 2 minuts o 3 en un partit
sí,
de casa.
Sí, el dia
del... l'Atlètic Club, potser?
El dia de l'Atlètic Club, sí.
Però no el veurem més, eh? A mi em sap greu si això passa, perquè crec que David López al Girona ha donat un rendiment això... important.
Aviam, no vull pas dir que sigui condició indispensable, però Mitchell, encara que no tornem a parlar de la seva renovació perquè no hi ha cap novetat, aviam, Rasi Cortell es vol quedar i el club vol que es quedi, però evidentment sempre hi pot haver una oferta d'última hora que li arribi a Mitchell, que l'acabi acceptant o no. Això ja ho veurem, no? Quan arribi a 42 punts ja hi anirem. Però Mitchell li agrada rodejar-se en el vestidor de jugadors que controlin el vestidor. Però, esclar, penseu que marxarà Juan Carlos, penseu que Estuani, aviam què passa, Porto està lesionat...
Blin
veurem què passa, no? Blin
veurem què passa, però vaja, Blin, ho dic amb el sentit que són jugadors que senten el Girona, no? Juan Carlos, Estuani, Porto, David López ja porta molt de temps aquí, i vés a saber aquests què passa al final. Ell vol tenir un vestidor amb gent veterana, amb
però
gent
també és necessari,
no?
si es quedés Mitchell,
per això et dic,
que arribin jugadors nous, amb missatge nou per aquests futbolistes, perquè, bé, són jugadors ja molt grans, que penso que ja han donat el màxim rendiment que podien. Difícilment els hi trauràs més rendiment del que els hi has tret fins ara.
No, i que s'ha acabat la seva etapa, és evident, però que també hem de tenir en compte això, que a Bel li agrada tenir jugadors d'aquest tipus dintre el vestidor, i que tots aquests desapareixeran.
Sí. Estuani, per cert, que ens quedava el dubte de si havia sigut titular aquesta temporada. Un partit ho va ser, Lliga,
un,
eh?
Sí.
Va ser a casa contra el Sevilla a la tercera jornada, quan ja havia arribat Benazzi, no?
Va arribar a la tercera,
Sevilla, no,
em sembla.
No.
La jornada 3, no.
Aquell partit que per el Girona 0-2, recordeu?
Sí.
Amb el Sevilla a casa, doncs va ser titular aquell dia, va jugar 64 minuts. Estuani és l'únic partit que ha jugat com a titular en
és
aquesta
que,
lliga.
A la segona jornada, Villarreal, el titular és Dauda. Recordeu que el dia del 5-0, Dauda és titular. I el de la primera jornada, potser el titular va ser Miovski, que encara era per aquí.
I ell no hi era, Estuani, la primera jornada. Tenia permís perquè...
És veritat, no sé si la primera o la segona. Potser era el dia de Villarreal, això que dius tu. Que,
a la primera jornada no hi va ser, Estuani.
Ah, que li va morir, se li va morir el seu pare, sí, va anar a Uruguai. I potser ni a la segona tampoc hi era.
A la segona sí, va ser suplent davant del Villarreal, el 5-0. Sí.
D'acord.
Molt bé, per cert, Solà, quin regal d'aniversari, eh?
Sí, noi.
Sí. Sí, molt bé.
Una mica més d'alegria, no?
Carai, tu, escolta'm, sí. Mira, hi ha un oient, que no sé si el deus conèixer o no, que diu, quin patapam més emocionant ens ha regalat Eduard Solà el dia del teu aniversari. Vinga, ara a celebrar-ho. Llàstima que estiguis tan lluny. Si no, podries venir a casa a prendre una copa de cava que acabo d'obrir.
Caram.
Felicitats, amic. Es diu Pere Albertí. El coneixes?
Sí, és un que molt oient del Tot Gira. Fins i tot, mira, l'has de conèixer tu perquè va venir el dia que em vaig tatuar.
Ah, sí? Ara sí que ho dius. Sí, és veritat. Sí. És veritat. Doncs una abraçada a Pampera. I, home, si tens una altra ampolla de cava a la nevera, demà, quan torni a insular, pots encara convidar a casa. I ho podeu celebrar. Sí. Molt bé. Què faràs per celebrar-ho?
No, ara anirem a...
No ho expliquis, és igual.
A quina hora serà el tren, demà?
Dos quarts de deu. No, aviat.
No, home, no.
Dos quarts de deu. No dormiràs avui.
Tens temps ara. A Madrid es pot sopar qualsevol hora del dia, eh?
Sí, perdoneu que n'he fet 61, no n'he fet 33. Vull dir que, clar,
sí, però sopar no heu sopat pas encara, oi?
No. Si hem vingut aquí a les 7, no.
A Madrid pots menjar qualsevol hora del dia. Això
ho farem.
No és problema.
Ho farem.
Ja tenim
farem.
Lloc o no?
Sí.
És que no sé per què pregunteu.
El que passa que no sé si quan arribem... Va, marxem perquè ja tenim hora.
Molt bé. Xevi, em sembla que ens quedarem amb les ganes, oi, de sentir Lemar?
Mira, acaba de sortir, però està per a les televisions i n'hi ha unes quantes, no sé quan pot durar això, i després vindrem nosaltres.
Suposo que ens quedarem amb les ganes. El seu passat a l'Atlètic de Madrid fa que alguns tinguin interès, no?, per sentir-lo.
No, tenen interès en preguntar-li pel Paran d'Mbappé, que és el que està fent.
Només fan això. S'ha acabat ja, per cert, Real Madrid Televisió ha tancat ja el que era el seu especial, diguem-ne, de postpartit, i ja han deixat d'emetre la jugada en bucle del penal.
Ara faran una pel·lícula del Zorro, he vist anunciada.
Sí, exacte. Però déu-n'hi-do, l'han repetit moltes vegades. Portades, que ens quedaven pendents, Sergi.
El diari de Girona, Lemar aboca el passat per celebrar el present amb un empat al Bernabéu, jugant amb això de la jornada retro. L'Esportiu, el Girona, esgarrapa un puntàs al Santiago Bernabéu. El diari Esport, el Madrid suspèn davant d'un Girona abans de l'examen final a Múnich, i el Mundo Deportivo, que diu que fracassa l'assaig per a Múnich. I pel que fa a la premsa editada a Madrid, el diari Marca diu: l'ensayo de Múnich acaba en fiasco, i a la portada del diari AS: Múnich o el abismo.
Bé, recordem, el Madrid juga dimecres, 9 de la nit, la tornada a Múnich, amb transmissió de la Champions a Catalunya Ràdio, l'exclusiu digital, amb Sergi Camps, que serà, com ja és habitual, el narrador del partit, que veurem si ha remuntat o no. Xavi?
Mira, si voleu una resposta de Thomas Lemar, això serà bastant complicat, li demanem. Le demandan por el gol y por el evidentemente para penal de Mbappé.
Como le he dicho a un compañero tuyo, el video no lo vi de vuelta, vi que estaba sangrando, pero como le he dicho, el árbitro si no lo ha pitado es que no había penalti, entonces no puedo decirte si había penalti o no. Sí que estaba sangrando y fue un choque y así eligió el árbitro.
Tomás, ¿has hablado con Kylian después del partido? ¿Te ha dicho algo él sobre esa acción?
No lo vi.
Tomás, ¿qué significa para vosotros empatar en el campo del Madrid?
Bueno, yo creo que es un buen punto, porque sabíamos que vamos a tener una racha con partidos muy difíciles. Yo creo que un punto ahí es muy bien, porque sabemos que es el Madrid y que es un gran equipo. Y hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Tenemos que seguir así y para adelante.
Doncs mira, ja hem pogut sentir encara que poc una miqueta de Tomàs Lemar.
I pot fotre's un gintònic.
Vinga, les notes, Solà.
Va, que us ho faré bé, perquè veieu que tampoc és tan difícil ni la CRG ni puntual el Bernabéu. A CRG, ja, de G, tu de G, berese, vi, una Obama, Javi, ande, bugui, ande, bui, didipi.
Va, tapam el cul.
Doncs el Girona ja ha sumat més punts contra el Madrid, 12 en 12 partits, que no pas contra el Barça, 11 en 12 partits. És que estem fets per guanyar els grans.
L'antititular del partit.
Retrocés del Madrid. En el dia de la jornada retro, la R que sortia a la tele era de rebeldia i de rauxa, i de R de retrògrads dels periodistes del Madrid preguntant el mateix. Avui ha sigut un dia de moltes felicitats, les de tots els aficionats del Girona i les que li donem al nostre ja venerable Eduard Solà. Potser Gràcies. Alguns els donaran la una, les dues i les tres, i acabaran parlant, i el Solà li dirà amb un ASRG, i l'altre li dirà ja, i l'altre li dirà DG, i l'altre li dirà DG, bere. Jo demà faria un que no surti d'aquí comentant l'ànim madrilenya.
Vols cantar, Solà, ja que és el teu aniversari? Avui que el Girona t'ha regalat un tros d'empat al Bernabéu.
Sempre me recuerdo la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el d'amor.
Ja no et saps la lletra?
No sé si és dolor o amor.
Me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora.
Ara tots, va!
Ya no puedo más. Ya no puedo más.
És el teu dia, Solà, és el teu dia, i avui l'havies de cantar tu sol, com ja vas fer el 2019, el dia d'aquella victòria. Avui no s'ha guanyat, però això d'avui, aquest empat a un, té regust de victòria. El Girona, amb 38 punts, ja té pràcticament al sac la salvació. Mirarà o no a Europa, ja ho veurem. A partir de dimarts, dia 21, tindrem dies sense futbol, perquè hi ha jornada de Copa la setmana que ve. Girona-Betis, veurem si aquest Girona mira cap amunt definitivament i, per què no, pot intentar la sala Europa. A tots, moltíssimes gràcies. Gràcies, Susi, Francesc, en Muñoz, a l'assistència tècnica, en Solà, en Xevi, i a tota la gent que ho ha fet possible. Marc Domènech, que li enviem una abraçada, que es curi ben aviat, i també la Carla Borràs. Gràcies, i que vagi bé el sopar d'aniversari, Solà. Adéu.
Adéu.
Que vagi bé. Sergi, alguna cosa més?
Res més.
Doncs demà hi tornem. Demà més Tot Gira amb derbi. Que vagi bé. Adéu.
Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb muntatge tècnic i musical de Marçal Tur, producció de Nil Via i la gestió tècnica del Control Central de Catalunya Ràdio amb Júlia Aparicio i Víctor Lorenz. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar demà a les 4 amb tota la prèvia del derbi Barça-Espanyol.